Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Continua el degoteig de conseqüències judicials de l'1 d'octubre, 5 anys després. Ara els afectats són la consellera Natàlia Garriga i els diputats Josep Maria Jové i Lluís Salvador, als quals s'ha obert judici oral, i el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, a qui se li ha ratificat la pena d'inhabilitació. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert judici oral a l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per un delicte de desobediència greu a l'autoritat judicial perquè durant l'any 2017 treballava al Departament d'Economia. Els diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, se'ls jutjarà pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets. L'any 2017, Lladó va ser secretari general del Departament d'Economia i Lluís Salvador va ser secretari d'Hisenda. Per altra banda, el Tribunal Suprem confirma la pena d'un any d'inhabilitació a l'actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler. També haurà de pagar una multa d'uns 16.000 euros. Se'l condemna pels fets de l'1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunta, a l'Urgell. Soler ha explicat que deixarà el càrrec d'aquí uns dies un cop tingui la notificació oficial. Més qüestions a judici contra Laura Borràs per la gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes i a té data serà del 10 de febrer a l'1 de març i es farà en 8 sessions. Se l'acusa d'haver fraccionat contractes i adjudicar-los a dita una mica, acusat també per aquest cas. La Fiscalia demana per a Borràs 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i una multa de 146.000 euros pels delictes de prevaricació i falsedat documental. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Borràs s'ha mostrat esperançada.
Ja tenim data de judici, jo defensaré la meva innocència com he fet sempre, he defensat sempre la meva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes i amb aquesta convicció de la meva innocència només puc esperar un veredicte d'absolució.
El preu de la llum baixa un 50% aquest dissabte, el preu de l'electricitat al mercat regulat caurà 50% fins als 56 euros megawatt-hora. És el nivell més baix dels últims 17 mesos. La davallada està motivada principalment per un increment de la producció de les energies renovables, entre les quals destaca l'eòlica. Diversos manifestants han calat foc a l'antiga casa del fundador de la República Islàmica de l'Iran, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. En unes imatges a les xarxes socials s'hi pot veure la casa convertida en un museu amb flames. Reuters ha verificat que es tracta de l'antiga casa del fundador, situada a Khomeini, una ciutat del centre del país, batejada així en honor de l'ayatollah. En canvi, l'agència oficial iraniana Tasnim nega que s'hagi produït aquest atac. Des de fa 2 mesos, el país es troba immers en una revolta contra el règim. I Rússia acusa l'exèrcit ucraïnès d'haver executat 11 persones presoners de guerra del seu exèrcit a Lugansk que s'havien rendit. Les imatges de les morts enregistrades en vídeo s'han difós àmpliament per internet. L'exèrcit rus ha anunciat una investigació dels fets. Svetlana Petrenko, portaveu de l'exèrcit.
Els investigadors treballen per identificar els autors dels crims, així com les persones que van filmar el brutal vídeo de la massacre de soldats russos desarmats que s'ha estès per internet.
Tot quan les seues tropes han reprès els bombardejos per terra en posicions del Donbass després de redistribuir les seues forces retirades de Kherson. El creador del joc de taula Arc Nova, Matías Vigue, ha guanyat el premi DAU Barcelona al millor autor. És un joc de cartes en què els participants han de planificar un zoològic administrat de forma científica. Aquest guardó és el tret de sortida del festival dedicat als jocs que se celebra durant aquest cap de setmana al recinte Fabra-Coats de Sant Andreu. Els esports amb David Ubach.
El Barça ha establert un nou rècord històric en convertir-se en el club que més jugadors ha portat mai en un sol Mundial de Futbol amb un total de 17, una fita que el club blaugrana ha assolit després de la convocatòria d'Alejandro Valde amb la selecció espanyola arran de la lesió de Gaia. Precisament des de Qatar, Lewandowski ha considerat injusta la seva suspensió de 3 partits derivada de la seva expulsió en el partit de Lliga al camp de l'Osasuna i espera que el recurs del Barça prosperi. Pel que fa al Barça femení, la davantera Bruna Vilamala ha rebut l'alta mèdica després d'un any i un mes de baixa a causa d'una lesió als lligaments del genoll. Pel que fa a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona s'ha imposat a l'Estudiantes per 87-75 i se situa líder. Destaquem també la treballada i en alguns moments patida victòria del Barça d'handbol a la Lliga Sobal. Els blaugranes han acabat superant la Naitasuna Navarrés per 33-26, però ha estat en els últims 15 minuts de l'enfrontament quan han obert diferències en el marcador. I un apunt del Masters de tenis de Turí, ja han quedat definides les semifinals d'aquest dissabte. Djokovic, Fritz i Ruud Rublev.
Fins aquí les notícies.
Tot el Mundial de Futbol a Catalunya Ràdio. El Tot Costa des del Mundial amb la Sònia Gelmà des de Doha, copresentant el programa amb el Jordi Costa. I tres fitxatges de luxe per tenir la millor anàlisi del Mundial. Andoni Zubizarreta, Òscar García i Laia Codina.
Ricard Torquemada ens espera al Twitch de Catalunya Ràdio per viure tots els partits en directe.
Tot el Mundial de Futbol a Catalunya Ràdio. A més, podeu participar en el joc del Mundial.
La porra de Catalunya Ràdio i TV3, en què els vostres pronòstics es poden convertir en premis de campionat.
Tot el Mundial a Catalunya Ràdio. Tot el Mundial a catradio.cat/mundial. Viu el Mundial amb la selecció de Catalunya Ràdio.
Té 60 anys aquesta cançó i us puc assegurar que no l'ha triat el Carles Romero, sinó la Sílvia Andrés, que està ballant ara mateix a l'altra banda del vidre. I no sabem bé per què, però m'entusiasma que la gent...
Quan li expliqui algun detall de la cançó, igual deixarà de ballar instantàniament.
Ai, 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 ai. No such song. Va, no ens facis esperar més.
És Elvis Presley, evidentment. És una cançó del 1962 de Winfield Scott i Curtis Blackwood. La va estrenar en una pel·lícula que es deia Girls, 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 típica, conegudíssima, etc. Jo i moltes noies, una d'elles era Stella Stevens, per cert. I és la història d'una carta que va i torna. Per què? Perquè no admet l'home que la dona ha dit prou, s'ha acabat.
O sigui, no és no, no cola.
No cola. I llavors es dedica a assetjar-la per escrit. Per tant, Sílvia, quines cançons ens tries per començar la festa?
Doncs va ser... Hem tingut Elvis aquest any, una de les pel·lícules que va passar pel Festival de Cannes, on també hi va haver Armageddon Time, per exemple, que ens arriba aquesta setmana la pel·lícula del James Gray. Però vaja, molt abans que tot això, el 1975, què teníem exactament?
Saludos, capitán.
¿Cenarás con nosotros, amigo?
Gracias, capitán. Acepto tu amable invitación. Hoy no he probado bocado.
¿Tú qué eres? ¿Chino? ¿Coreano?
Solo soy Gold.
Cazador, ¿eh?
Yo todo el tiempo estoy cazando. Porque ese es mi trabajo.
Dersu Uzala, de Akira Kurosawa. La veritat, Violeta, bona nit.
Bona nit, què tal?
Ben tornada, que feia unes setmanetes ara que no passaves. Encantat de tenir-te. Sàpigues que ara estic fent el cicle Eli a casa. M'estic mirant totes les seves pel·lícules, però un dels següents que tinc és Akira Kurosawa ja esperant allò a la rereguarda, que se'n diu, no? I realment repassava la seva carrera i dius, ostres, és que la quantitat de títols icònics i que has sentit a mencionar tantíssimes vegades, pocs directors les tenen i al llarg de tants anys. On posaries Dersu Uzala dins d'aquest rànquing?
Del rànquing Kurosawa. No posaré un número, però diria que bastant a dalt.
Sí.
Està bé, perquè a més va ser una pel·lícula sanadora per ell. Ell venia de fer Todescaden, una obra mestra petita que va fracassar absolutament tota la seva il·lusió, i a més el van acomiadar de la direcció de Tora Tora Tona, gràcies a Déu, tot sigui dit, però clar, va ser com un xaparrón de desgràcies, i es va intentar suïcidar, i es va retirar del cinema, i van ser els russos que el van cridar per fer...
Es va intentar suïcidar fent una cosa d'aquelles de samurais?
No sé, era més modern que això. No sé com ho va fer, però ho va intentar, i realment Der Zsuzsála li va salvar la vida, perquè va ser un excitat, va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parlant anglesa, representant a la URSS, o no al Japó, evidentment, i en fi, a mi és una pel·lícula que adoro, vaig veure sol, perquè la va estrenar al Círculo on treballava jo, i em van dir, ens ha arribat el Der Zsuzsála de Kurosawa, vés a veure-la i digue'ns què tal. I jo estava a l'Alexandra, sol completament, i em van projectar Der Zsuzsála i vaig dir, què és això? Quina meravella! Vaig dir, indiscutiblement l'hem d'estrenar,
Indiscutiblement i indiscutiblement, ja que has mencionat el Círculo, un dia d'aquests hem de tornar a parlar amb el Figueres, que fa molt que no passa per la finestra indiscreta.
Compromès!
Compromès. Doncs bé, ja ens comprometem amb el cinema i amb vosaltres perquè, atents, oients, comença aquest diumenge el Mundial de Qatar i aquest és el vostre racó de pau per aïllar-vos de tota la bogeria que es desfermarà els propers dies. Sí, sempre ens quedarà aquest programa.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I gràcies a Déu que, mira, Der Zsuzsála va funcionar i Akira Kurosawa es va quedar entre nosaltres, perquè encara arribarien un munt de bones pel·lícules de l'extraordinari director. Moltes d'elles han passat al llarg d'aquests 36 anys que portem fent la finestra indiscreta. És que, clar, tot això del 62 i el 75 ho fem perquè ara estem visitant els anys anteriors a Violeta, que no és una cosa que no diem últimament,
no,
però...
però queda clara.
Convé recordar... I, vaja, aquí estem Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Violeta Kovacsis, Alba Laguna i tots vosaltres, evidentment. I els altres, Marta Armengou, Desi de Fez, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Guillem Marí, Alice Tapiol, Carla Romero, Pere Vall, Núria Vidal... S'apropen nits d'emocions pel Nadal i els regals, no? I també pels premis cinematogràfics i tantíssimes coses que passen i no deixen de passar en el món del cinema, de la cultura i de les arts. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, twitter@finestracr, per tot el que ens vulgueu consultar, insultar o preguntar. Fins a les 2 de la matinada i de 2 a 3, l'audiovisual.
Oh, en ruta, barri, North i de la Rue.
A finales del siglo pasado, vivía en la isla portuguesa de Macao, en China, un comerciante inmensamente rico llamado Mr. Clay. Tenía una magnífica casa y un espléndido carruaje. Y entre ambos se sentaba erguido, silencioso, solitario. Los demás europeos le consideraban un hombre de corazón duro que había arruinado a su socio, el francés Louis Ducrot, dejándole en la calle con su familia.
I ens ve molt bé aquest tall precisament per il·lustrar la carta que ens ha enviat l'Ignasi de la Pau, perquè diu, us he fet cas i he remenat els meus records per trobar la pel·lícula més important, que són moltes, de Coppola, de Kubrick, de Fritz Lang, d'Erice, de Truffaut, del Gordo i el Flaco també, per dir uns quants directors. Per no ser ara antic, també diré de la Bardà, que a poc es va convertir en un nom bàsic després de Los Espigadores i l'Espigadora. Quina meravella la peli i ella narrant. És que m'encanten les històries narrades també al cine, les veus en off ben posades, sobretot si són insistents i que no et deixen entrar tu sol a les imatges. Per això, finalment, m'he decidit per una pel·lícula que no era ni pel·lícula, perquè era un programa de televisió. Recordeu Una història immortal de l'Orson Welles, quan ja era l'holandès errant pel cinema del món buscant qui li pagués les trufes? Està molt ben explicat, eh,
Violeta? Sí, sí, totalment.
A tu t'agrada el cinema narrat? T'agrada...
Sí.
Sí, sí. T'entra quan està bé, no? Perquè també hi ha aquestes pel·lícules que es dediquen a explicar tot el que ja veus, no? I aleshores...
No és lo mismo.
Exactament, exactament. Jo suposo que avui dia és difícil de veure, però és una miniatura exquisida i la Jean Moreau sola ja valia tota la pel·li o telefilm, digueu-li, com vulgueu. Era senzillíssima i bellíssima. I només un geni tot poderós podia fer una cosa tan menuda i impressionant. Per això sempre que escric esborro la meitat de les paraules, perquè s'obren moltes paraules i imatges en el cinema que veiem. Un altre dia puc explicar alguna pel·li més que m'agradi? Ho pregunta? Sí, sí, evidentment.
Té permís, no?
Té permís, i jo el convidaria que parli més de Bardà, perquè ja que
l'has mencionat...
I ha estat molt maco, no? El que,
doncs bé, Ignasi, la Violeta et posa deures i fins i tot, Ignasi, ens pots escriure i oferir-te a venir a la Finestra Indiscreta,
és que, no
que
no sé
és una
si
cosa...
Però no ha coincidit amb tu, però ja han vingut
ho sabia.
Dos tertulians oients que ens han demanat de poder participar i comentar les coses amb nosaltres al programa. La setmana passada va venir la Maribel Raya i ara ens escriu i diu: volia agrair en aquest missatge la rebuda per part de tot l'equip i fer mencions especials per la Sílvia Andrés i l'Oriol Fidalgo, que no surten a la foto. M'ha encantat trobar gent tan espontània i divertida en un programa. Sou tal com Raja. L'atenció que doneu al convidat és exquisida i autèntica. Era com estar al saló de casa meva i, com va comentar un altre oient, seria d'agrair més hores de la Finestra Indiscreta. Un petonàs i bon programa. I no us mengeu a ningú.
Doncs tant de bo tinguéssim com a mínim una hora més, perquè si no saps què passa, Violeta, que és que els continguts que tenim, mira, ens arriben així.
La Finestra Indiscreta.
Finestrés, sentint-ho molt, o potser no tant, viatjarem amb Fernando León de Aranoa per l'univers Joaquín Sabina.
Yo creo que se parece mucho a la película.
Ens posarem maternals amb Pilar Palomero.
No dejes que nadie te haga sentir inferior.
Estranys amb el càsting de The Crown.
The Crown must win.
Rebels, amb les actrius que van desafiar Hollywood.
Don't grab women, sweetheart.
La Finestra Indiscreta.
Play it once.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Play.
I la tornarem a tocar pels 80 anys de Casablanca. Què, ens quedem o marxem? Should I stay or should I go?
Jo crec que ens quedem, no?
Ens quedem?
Això no ha fet més que començar.
Com a mínim fins les 2 de la matinada, sí, sí. I després l'audiovisual, efectivament. Però perquè un ha dit... Em quedo o marxo? Em sembla que ha marxat del tot, ja.
Doncs ha marxat del tot Keith Levine, un dels fundadors de The Clash i de Public Image. Era compositor, guitarrista, punk, evidentment. Tenia 65 anys i en Joe Strummer i Mick Jones van crear aquest món sonor, que ara ho esteu escoltant, amb un àlbum, sobretot, que es deia London Calling. Cònic, indiscutit... En fi, un autèntic experimentador, perquè amb el Cinte, per exemple, va ser dels primers que s'hi van ficar a sac. Per tant, primera part del programa, quan soni una cosa que no tingui res a veure amb res del que parlem, són els The Clash. Should I stay
or should I go now? Com l'has clavat, tio? Aquí t'ha vingut el ritmillo molt, molt bé, ara. Doncs escolta, tenim tantes coses, Violeta, que entrem en matèria. Si et sembla, parlem un moment ràpidament de Reyes contra Santa, aquesta pel·lícula, però ja perquè ens la traiem de sobre, saps què et vull dir?
Perfecte.
I quasi millor que ho faci directament el David Verdaguer, que té molta més gràcia.
Bones, sóc el David Verdaguer i sóc un dels protagonistes de la pel·lícula Reyes contra Santa. És els Tres Reis Mags, els Tres Reis de l'Orient, contra el Pare Noel, en el sentit que els Reis Mags són la tradició i el Pare Noel és, diguéssim, que una gran empresa que triomfa per tot el món. I en aquesta pel·lícula ell vol robar la cavalgada dels Reis Mags. Aquí ja, fins aquí podíem arribar, i comença la guerra, tot i que apareix un monstre molt pitjor, que és el Krampus, que és qui vol acabar realment amb el Nadal, i se n'adonaran que junts és l'única manera, perquè no, el Nadal no va d'ells. Els autèntics protagonistes són els nens. És una pel·lícula que pot semblar una comèdia d'inici, però és més una pel·lícula d'aventures o de fantasia. I estic molt content i amb moltes ganes d'anar-la a veure amb la meva filla. I jo faig de Gaspar, que és el rei que té menys fans de la història. Fins i tot en aquest tipus de pel·lícules em donen el personatge indi, no? El trist. Us dic que m'agradaria molt que vinguéssiu a... que anéssiu al cine, que la veiéssiu. És per tota la família, hi ha diferents capes d'humor i... crec que està molt bé, la veritat que us haig de dir. I m'agradaria molt que anéssiu al cine i ho veiéssiu allà. Ei, gràcies, per la feina que feu. Els de la Finestra Indiscreta i els oients. I un petó i bon Nadal. Es pot dir ja tant d'hora? Sí, vinga, va. Bon Nadal i feliç any nou a tothom. Anem al cine, per l'amor del Déu.
Bé, amb el David Verdaguer venen ganes de veure la pel·lícula, fins i tot, amb aquesta cosa. I tu eres fan del Gaspart, eh?
Sí, sempre ha estat el meu rei preferit.
Sí, també.
Però una cosa de...
No ho dius ara perquè toca.
No, de veritat. Si voleu, truquem ara els meus pares.
Fem la consulta.
Però sí, sorprenentment, Gaspart era el meu rei preferit.
Carai. Escolta, doncs, mira, Reyes contra Santa, l'altra estrena de la setmana, jo crec que hem de dir que és Armageddon Time, una d'elles.
La Riga em ganarà esta noche.
Vaya idiota.
Creo que quiero ser pintor de mayor.
Serás pintor si lo quieres ser. Nada te podrá parar.
Vas a ir a la universidad.
Podrá sentarse a la mesa con Reyes si juega bien sus cartas.
Me gustan mucho tus pegatinas.
Regalo de mi hermanastro. Está en las puertas aéreas.
¡Hala! ¡Qué pasada!
L'Àlex i la Violeta no l'han vist i jo tampoc els vull desgranar moltíssim. Millor que la veieu.
Però James Gray torna als temps de Two Lovers i de Little Odessa?
Torna una miqueta, això per mi no tan afinat com estaven aquelles pel·lícules, no? És una pel·lícula que forma part d'aquesta bogeria col·lectiva que els ha agafat els directors d'explicar les seves infàncies, però aquí una qüestió que podem parlar independentment de la pel·lícula, Violeta, és a l'hora de fer una pel·lícula així, si la teva vida no ha estat extraordinària, val la pena explicar-la? És a dir, veus una pel·lícula que en realitat és molt normal, molt senzilla, però potser resulta que això és encara més emocionant per la gent, no? Aleshores, no sé, jo li he trobat a faltar algun al·licient, però no tinc dubtes que serà una pel·lícula per molta gent extraordinària, vaja. Això sí, un Anthony Hopkins, que te l'emportaries a casa, no? Com s'acostuma a dir, la relació que té amb el seu net, que és James Gray de petit, per entendre'ns. Bé, doncs va, ja la descobrireu i ja en parlarem, però aneu-la a veure, perquè sí que és una pel·lícula que val la pena, i l'altra, evidentment, és La Maternal.
¿Con quién estabas?
Con chavales estaba.
Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado?
Siempre tú, present en els meus pensaments.
Segona pel·lícula de Pilar Palomero, després de Les Niñes, i aquesta sí que l'has vist, Violeta, explica'ns.
Sí, he de reconèixer que l'he vist una mica i em resultava molt difícil veure la pel·lícula i no pensar en Cinco Lobitos. Sé que són pel·lícules molt diferents, però aquesta qüestió en el fons de, no, de cineastes, dones espanyoles abordant no, la qüestió de la maternitat de maneres molt diferents, en el fons, no? Bueno, en el meu cap s'anaven trobant. Sí que és veritat que la proposta de Palomero em sembla molt més interessant. D'entrada hi ha una qüestió que és una pel·lícula sobre la maternitat en la qual els infants hi són, i els seus plors i les seves circumstàncies hi són, i les dificultats també hi són, i això ja em sembla interessant. Sí que és veritat que la pel·lícula, diguem, a partir d'aquí em falten coses. Crec que hi ha un punt que es diria inclús paternalista, no, respecte a tot el que s'està mostrant. Hi ha una aproximació més o menys, no, documental, però a la vegada també com absolutament narrativitzada, guionada, que per mi hi ha un punt que inclús perd una mica d'espontaneïtat, no?
Bé, que és un sí però no però sí, una
exacte,
miqueta.
Exacte,
eh?
Sí. Val.
Jo només afegiré que és una pel·lícula que em dona molt, però que, com està passant últimament, tinc la sensació de que s'està produint un déjà vu una mica excessiu en moltes de les pel·lícules de dones d'aquests últims temps. Conflueixen amb moltes coses que entenc que poden ser problemàtiques que, evidentment, s'han de plantejar, eh? I no sé fins a quin punt aguanta el llargmetratge, aquesta pel·lícula. És a dir, jo crec que de la durada correcte era una hora. I s'estan fent pel·lícules d'una hora, eh?
Vull dir, sí. I sobretot jo diria, més a més, que és una pel·lícula que les coses que no s'acaben d'explicar, per exemple, no? Ho sentíem ara en el clip que heu posat, no? El caràcter de la protagonista que és molt irritable, no? Ella, i de fet això és una mica incòmode en la pel·lícula. Això em sembla superinteressant. Però al final tot això queda com diluït, no? en el drama, no? En el drama guionat, amb els seus conflictes, amb els girs, no? Amb les relacions, i potser una mica més d'això d'espontaneïtat, de deixar que la vida es manifesti per si mateixa, podríem dir, no? Seria, jo crec, també interessant.
Jo tancaré el tema només dient que tothom parlarà de la Carla Quílez, que és la protagonista, la noia jove, que és excepcional, és veritat, però jo crec que l'Àngela Cervantes fent el paper de la mare
és magnífic,
està
sí.
superior, o sigui... És...
No us preocupeu, que jo sí que vaig fixar i li he preguntat a la directora, per les dues, de fet, la Pilar Palomero, que res, li vaig dir, escolta, mira, després de les Niñas ha anat prou ràpid la cosa i has pogut estrenar de seguida la Maternal, no?
Sí, la verdad que pues, creo que he sido afortunada, ¿no? Porque sí que pues, ha sido relativamente rápido, ¿no? El proceso de financiación de la película y que nos ha permitido pues, en menos de 2 años estar ya presentándola aquí en el festival.
Y además, bueno, viendo la Maternal piensas es un proyecto muy coherente, ¿no? Con ese primer proyecto. No sé si la veías un poco una evolución de las Niñas.
Cuando terminé las Niñas no sabía que iba a hacer la Maternal todavía. Fue en el proceso de montaje. Entonces yo creo que son dos películas que, aunque sí que tienen ciertas coincidencias, son coincidencias que vienen casi más de la casualidad.
Háblanos un poco de la maternidad, en el sentido, hemos visto muchas películas en los últimos años, parece que es un tema que preocupa especialmente. ¿Qué es, qué punto de vista querías dar en ese sentido, tu aportación particular para esta película?
Bueno, yo más que un punto de vista, lo que quería es retratar y transmitir lo que yo había sentido, ¿no? al conocer a estas madres que forman parte del casting de la película. Y que son chicas muy jóvenes, que habían sido madres en su adolescencia, y ese ha sido sobre todo el motivo por el que hacer la película, ¿no? Por intentar trasladar todo eso que había surgido en mí al escucharlas.
¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿cómo pues, llegaste a ellas? ¿Cómo, en fin, las conociste? ¿Las visitaste? ¿Cómo fue todo?
Fue a través de un centro residencial para madres adolescentes. Yo tuve una reunión, que fue como el inicio del proceso de documentación. Tuve una reunión con el director del centro y con los educadores. Una de ellas era Carol, que también aparece en la película haciendo de educadora. Y ellos me pusieron en contacto con chicas que ya eran mayores de edad, pero claro, a las menores yo no las podía conocer, y fue muy bonito porque me pasaron los teléfonos, hablaron con ellas, me pasaron los teléfonos, yo las fui llamando y por su parte sentí muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas, ¿no? Yo les llamaba y mira, soy Pilar Palomero, estoy investigando para hacer una película sobre la maternidad y la adolescencia, y recibí pues muchísima generosidad por su parte a la hora de explicarme cómo la habían vivido y sobre todo muchas ganas de que se hablara sobre este tema, ¿no? Porque yo creo que ellas me lo han dicho, ¿no? Lo han vivido con mucho juicio social y sintiéndose muy culpables, ¿no? Por una situación, una vivencia, pues que habría que creo que todos tenemos que sentirnos responsables, ¿no? Como sociedad.
Hablemos de Carla un momento, porque claro, cuando haces una película como esta, donde es su primera película, y tiene una responsabilidad muy importante, acertar con quién tiene que interpretar este papel. Bueno, debe ser aquello, como se dice, un all-in, ¿no? Como en el póker, vaya. ¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo supiste que era la adecuada?
En el casting también, claro, para mí el proceso de casting es súper importante. Y a Carla, bueno, a Carla la conocimos con Irene Roque, que fue la directora de casting, a través de Instagram. Ella no se presentó al casting, lo que pasa es que Irene la vio bailando en un vídeo de Instagram y le propuso presentar. Y sí que pasó muchísimas, o sea, hicimos muchísimas pruebas con ella, por lo que dices, ¿no? Porque su personaje pues carga con el peso de casi toda la película, ¿no? Y era muy importante que funcionara, y además es un personaje muy complejo, ¿no? Que vive unas emociones muy, muy duras, muy complejas, muy extremas, y esto es algo que no podía arriesgarme a ver si funcionaba en el rodaje, ¿no? Había que verlo ya de antes. Y con Carla pues me quedé asombradísima, ¿no? Porque tiene esa capacidad, es una persona muy moldeable, muy empática, y la verdad es que lo ha dado todo. Es un terremoto, es un vendaval, es una pues, pura energía y pura fuerza.
Otro terremoto es Ángela Cervantes, que en Cataluña la conocemos, pero es verdad que parece que es ahora que está haciendo su explosión total, ¿no? Y a mí es una actriz que me entusiasma y que además la veo mucho en este papel. Las estaba viendo a ellas dos juntas por aquí, realmente debía ser un soporte muy bueno para Carla, ¿no?
Sí, Ángela ha sido maravillosa, y aparte que se ha entregado al papel con una fe, ¿no? Y una confianza que a mí me han emocionado muchísimo. Ha cuidado al personaje de Penélope, la ha querido a Penélope, comprendiéndola, porque es un personaje muy difícil, ¿no? Tiene sus aristas y ella la ha arropado mucho. Tiene un talento inmenso también, y luego aparte que es buenísima persona, o sea, que eso es, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y ha sido divertidísimo trabajar con ella, y ha cuidado muchísimo a Carla, y luego, bueno, sobre todo es eso, que es que para mí Ángela ha sido trabajar con ella, pues casi como si trabajara con una persona que ha vivido esa experiencia de verdad, ¿no? Porque su nivel de autenticidad es tan grande, ¿no? Que me sentía así.
A mí una de las cosas que más me ha impactado de la película es descubrir, ¿no? O sea, cuando te imaginas, pues esto, madres jóvenes, piensas pues en las dificultades prácticas, logísticas que van a tener, pero me impacta descubrir que en realidad muchas veces tienen dudas, en realidad todavía sobre la maternidad cuando ya son madres, ¿no? Y es algo que es una idea que no había pensado y me ha gustado descubrir en tu película.
Claro, sí, yo también he descubierto muchísimas cosas, ¿no? En este proceso de documentación y de a la hora de enfrentarme a la película, y me he dado cuenta que mi mirada antes de todo este proceso tenía muchos prejuicios y igual pecaba de ciertos lugares comunes, ¿no? De cómo creemos que se llega a esa maternidad precoz, ¿no? Y cómo creemos que se vive. Y luego he descubierto una realidad muy diferente, ¿no? Y claro, la duda siempre está ahí. O sea, nadie está preparado para ser... Ninguna mujer está preparada para ser madre en la adolescencia. Claro, cada caso es único, pero me atrevería a decir que ninguna adolescente quiere ser madre, porque la adolescencia y la maternidad son dos vivencias antagónicas. Y claro, muchas veces llega cuando no hay otra opción, ¿no? Porque muchas veces se enteran cuando... ya no hay posibilidad de abortar cuando ya están de 4, 5, 6 meses, y creo que esto es lo que tenemos que reflexionar verdaderamente, ¿no? Que, pues, ¿por qué sucede esto? Pues evidentemente creo que sucede pues que falta una educación sexual, una educación emocional, y creo que esto es nuestra responsabilidad como sociedad.
Me emociona muchísimo el final, porque claro, hemos visto a una Carla que quiere ser mayor de lo que es en el inicio de la película, que es madre cuando debería empezar a ser adolescente, y de repente descubres en ese paseo en bici que en realidad es una niña todavía, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Esta era un poco la idea, y es que es una niña, ¿no? Que le ha tocado... que de repente le ha tocado tenerse que enfrentar a cosas pues que no tendría que haber vivido, ¿no? Y esa era un poco la idea con la que yo me he querido quedar y me he quedado, ¿no? He sentido hablando con toda esta etapa de entrevistas, y era muy importante para mí que estuviera. Esto ha sido como un poco a la inversa, ¿no? Del coming of age, ¿no? Como que una persona que está obligada a ser adulta, ¿no? Y vuelve un poco, o quiere volver, ¿no? A ser una niña.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Esta señora es muy rara.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Dicen que es un tío.
¿Un tío?
¿Qué me dice? Pero está muy rico, ¿eh? ¡Caramba, señor Bermejo! ¿Cuántas?
Estamos contando.
Permítanme que les presente. El señor Canivel, su
señora.
Han tenido una avería. Doña Laura, la señora Bermejo.
Encantado.
Perdónennos, pero tenemos que ir a saludar al ministro, ¿eh?
Muy bien.
¡Nos vemos!
Hasta
¡adiós!
¿Y estos quién son?
Tenim diversos aniversaris avui, ja ho hem dit. Hem començat allò amb els 60 anys... d'Elvis o els tal, de Susana, sí, sí. Però tenim dos de 80.
Mira, em fa gràcia recordar la gent que existeix Mònica Randall, és a dir, Aurora Julià, i que aquesta dona de teatre, de televisió, va fer aquell programa que es deia Mònica Medianoche, i que va fer d'Índia Comanche una muntanya de vegades amb trenes i coses així. Va haver un moment que va començar a fer papers que la van convertir en una actriu més que notable, no? Per exemple, aquí a l'Escopeta Nacional, o Fúria Espanyola, o Cria Cuervos, o Retrato de Família... Quina no seria la meva sorpresa el dia que la vaig entrevistar i vaig dir, Mònica, per fi, no sé què, la teva... Estàs fent teatre una altra vegada, no sé què... I mira què diu.
He de dir que no m'he deixat la pell per la professió. L'he usat per...
Què pots dir, això?
Sí, perquè és veritat.
Bueno, pots fer... Hi ha gent que pot haver fet moltes més coses, no ho sé, i tu també vas fer algunes espagueti westerns i algunes coses d'aquella.
Molt, sí. Home, jo em divertia molt fent espagueti western. Clar, tenia 20 anys i em vestien d'indi o de mexicana amb dos trenes. Anàvem a Itàlia i a rodar. Bueno, a mi em semblava que anàvem a Hollywood.
Però això és part de la diversió.
Sí, tot això bé. Sí. Però veus, et dic que ho he utilitzat com a divertiment. Però prendre'm-la molt en sèrio, de deixar-li la pell, de preocupar-me, de... La gent es preocupa, truquen els directors i els diuen això. Jo això no ho he fet mai.
Però bé, no ets emprenyadora?
No, no sóc emprenyadora, no. Gens. L'he deixat de passar massa. La gent s'ha de treballar més, aquesta professió. Jo no l'he deixat prou, sí. Em sap una mica de greu, però tampoc massa. No devien necessita més.
Importa més la vida?
Importa més la vida, home, esclar. Sí, però passa que jo la professió l'he fet servir per la vida, eh? Clar, importa la vida, però hi ha molta gent que per ells la vida és la professió, eh? Vull dir, jo vaig tenir una relació que tothom sabrà amb el José Sacristán, gran amic meu actualment, i pel PP el treballar és la vida, vull dir, amb ell el treus de treballar en aquesta professió i li agafa alguna cosa. I, perquè, no sé, allà fent teatre, està tot el dia fent teatre, després acaba una obra i n'en fa una altra, que li dic, oi, calma-te un poc, ja s'ha tornat a casar, té una companya estupenda, doncs no caldria que anés... Ell, la seva vida és treballar, a part dels amors i les coses, però ell fonament... Jo no.
Vaja, que el Pepe Sacristán, com deia Dràcula, la sangre és la vida, pues aquí la...
Tres exorcismos, si convé, també!
Doncs a la finestra ho tenim clar, el nostre lema. El cine és la vida. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.
What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. I com el cinema és la vida, ara segur que l'Àlex i la Violeta es posaran molt tristos al saber que no... Hi haurà Pirates del Carib en la Margot Robbie i ara es posen a plorar els dos, no ho veieu? Que quina cara de tristesa va al fons, què ha passat, què ha passat?
Estem brindant.
Porta la seva.
La Margot Robbie ha dit que Disney ha passat de la seva versió de Pirates del Carib. Tan fàcil com això. What's new, pussycat?
Whoa! Parlàveu abans, i és que Brendan Fraser no anirà als Globus d'Or, però al fons se sap el motiu.
Doncs sí, bàsicament tots aquests anys d'ostracisme que va tenir Brendan Fraser va ser perquè es va negar a mantenir relacions sexuals amb el llavors president de l'associació de premsa que porta els Globus d'Or, i per això va desaparèixer del mapa, i clar, ell ha dit literalment: la meva mare no va criar un hipòcrita, i si em nominen aquest any, que té tots els números per The Whale, no penso anar. What's new, pussycat?
Whoa, whoa, whoa. Una d'aquelles tornades que segurament no calen. Àlex, Violeta, avui sortiu a... Sou els meus guest stars. Torna Princesa per sorpresa. És a dir, recordeu Anne Hathaway i Julie Andrews? Pues es veu... No sé, jo aquí tinc molta curiositat, perquè dius, han passat 20 anys.
Puc fer un exorcista?
Sí, però que... Sí, però com ho faran? Què faran? Doncs la mira. Mia ja no és la Mia. És que no, que anem malament.
No, bé, Anne Hathaway la podeu veure molt millor a Armageddon Time. What's new, pussycat?
Whoa! Més de serioses, James Mangold, director de la nova Indiana Jones, nega que ja tinguem una nova Indiana Jones, perquè sona, i sonava amb força, Phoebe Waller-Bridge. Però en aquest rodatge i en aquesta pel·lícula ja passen coses.
Estic molt negatiu, Violeta i Àlex,
sí,
amb aquest tema, perquè es veu que diuen els rumors que els primers test screenings van anar fatal, que hauran de tornar a rodar coses, que podria acabar Disney Plus la pel·lícula, i el director ha hagut de sortir a desmentir-ho tot i dir que no, que tot va bé i que ningú substituirà Harrison Ford. Però jo ja estic amb la mosca darrere l'orella. What's new, pussycat?
Està trist, nois. I l'última, acabem amb una altra de les seves estrelles preferides, perquè Stallone va explicar que va rebutjar 34 milions de dòlars per Rambo 4, i després per quan ho va acabar fent? A veure,
se la va pagar ell després per 4 duros.
A veure, t'agrada Tom Cruise, Sylvester Stallone, el Van Damme...
Tots els que donen hòsties, no?
Algun dia vindrem amb la nova pel·lícula de Michael Haneke, sisplau?
No només això, sinó que tots són remakes, tots
són... Sí, perquè no tenim idees, ara es veu.
Sí, sí, doncs bé, bàsicament això, perquè Hollywood Reporter li va fer una entrevista molt en profunditat i va dir, va refusar una pasta, i anys més tard la va acabar fent pràcticament per res.
Son agentes especiales comunistas. ¿Cuántos son? Cuatro.
¡Sal de ahí!
¿De dónde vienen? De la Unión Soviética. ¿Por qué van a Harbin? Tienen una operación secreta el día 18.
Ha marxat la gateta, però com Sitges està ple de gats, doncs marxem un moment als Sitges del 2021, que és quan es va poder veure aquesta Cliff Walkers del Zhang Yimou, que s'estrena ara per això, i vaja, jo la recordo una pel·lícula molt maca visualment, amb una neu espectacular, però no recordo res de la trama, i en fi, Violeta, il·lustra'ns una mica perquè...
Era aquesta trama, si no m'equivoco, no? Anys 30, Manchúria, si no
sí.
M'equivoco, no?
Espies comunistes...
Exacte, això és aquesta la part superinteressant de la pel·lícula, no? De com es barrejava clar, espies que han estat entrenats a la Unió Soviètica i que tornen de cop, però clar, evidentment hi ha traïdors, hi ha girs secrets...
Jo l'únic que puc dir és que no em vaig enterar de la missa a la meitat, perquè és que entre, confonia tots els personatges,
sí que és veritat
perquè
que...
a més de que s'assemblaven anaven tots tapats perquè feia molt de fred.
I tal, sí.
No, i sí que és veritat que a més a més hi ha un problema, entre cometes, que és que els protagonistes són com... són, per una banda, trobem, no?, un espia home i dona, no?, dos espies home i dona, i per l'altra banda uns altres espies home i dona, no?, i s'entrecreuen una mica, diguem, aquestes històries, no? Ara bé, és el que deies tu, és que per mi en aquest sentit Zhang Yimou tinc la sensació una mica que les seves pel·lícules sempre són tan belles, tan estèticament tan espectaculars que inclús quasi diria que ens hem acostumat, no? I donem per fet, no?, que no passa res, no? Això, que de simplement un paisatge nevat, no?, en els anys 30, no?, que en el fons està transmetent molt del clima aquest d'una certa guerra freda, podríem dir, en un altre nivell, evidentment estem parlant d'una altra època i d'un altre lloc. Però vull dir que en el fons tot això, com ho transmet amb l'atmosfera, amb l'estètica, és espectacular. I que en el fons, per exemple, ara recordava, no?, com Sombra, em sembla que es deia, aquella pel·lícula que va fer també d'època.
La de l'espia o guardaespatlles o alguna cosa així.
Però aquesta encara més d'època,
sí.
Que també era una cosa preciosa, no?, lo següent, no? Aleshores crec que ens hem acostumat massa, no?, a la bellesa del cinema de Zhang Yimou i potser ja no la valorem tant com hauríem.
Jo la valoro i, si podeu, gaudiu-la en pantalla gran.
¿Qué sitio es este, mamá? Nuestro nuevo hogar. Hola.
Te echo de menos. Echo de menos a mi hijo.
Pues será mejor que...
Ara marxem a Sitges d'aquest any, que s'ha pogut veure aquesta Monstrous, amb Christina Ricci de protagonista. Bé, molt ràpidament, ja ho podeu imaginar. Anys 50, l'època que se suposa la vida feliç americana, però aquesta dona fuig del seu marit abusador, s'instal·la en una altra casa, però diguem que aquesta amenaça del marit es transforma d'alguna manera en una amenaça fantàstica per ella i el seu fill. Bé, pel·lícula de terror, de manual, poqueta cosa. Ai, necessitem alternatives, Violeta, necessitem alternatives. I ja que venim de Sitges, doncs un altre gran festival de gran tradició ja, 29 anys, doncs això, sí, l'Alternativa.
L'Alternativa, Festival de Cinema Independent de Barcelona, arriba a la seva 29a edició mantenint el seu objectiu de sempre: presentar un panorama del cinema independent internacional més interessant, innovador i compromès. La majoria són estrenes a Catalunya i oportunitats úniques de veure-les. Tindrà lloc del 18 al 27 de novembre al CCCB, Filmoteques, Ungeig, Maldà i així, i fins al 4 de desembre part de la programació estarà disponible a Filmin. Seran 146 films, entre llargs i curtmetratges, de 35 països, seleccionats amb molt d'amor, entre més de 1.500 que hem rebut. A l'Alternativa oficial tindrem 46 films en 3 seccions, llargmetratges, curtmetratges i nacional, i la major part dels llargs oficials són dirigits per dones i presenten dones fascinants, lluitadores o que pateixen les conseqüències de les desigualtats o la immigració. Tindrem temàtiques tan diverses com l'independència d'Eslovènia, un cor d'infermeres denunciant la privatització de residències, dones que dediquen la seva vida a buscar ovnis o cuidar d'una illa deserta, o mans mirats a través dels ulls d'un ase, o què fem amb els nostres residus en tot el món. Òperes primes i autors més desconeguts, però que arriben a l'Alternativa després de participar als principals festivals, i altres directors i directores ja en trajectòria consolidada, però molt personal, com Carles Simón, Albert Serra, Eric Baudelaire o Ulrich Seidel, i fins i tot pel·lícules candidates als Oscars com Saint-Omer o Io. Dedicarem la secció Elles filmen a directores de fotografia meravelloses com Claire Maton, Agnès Godard, Daniela Cajías, Neus Ayer o Lara Vilanova. I més de 40 directors i directores estaran presentant els seus films i tindran col·loquis amb el públic. A més, més de 15 activitats, com masterclasses amb autors com Andrés Duque, Albert Serra o Daniela Cajías, programació per públic familiar i activitats especialitzades per professionals. Podeu trobar tota la informació i entrades al web alternativa.ccb.org.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Me voy a Nueva York. El tren sale dentro de una hora.
Puede que no te deje marchar.
¿Qué?
Fui un imbécil dejando que te marcharas antes y lo sería aún si te dejara marchar.
Lo decidimos.
Da igual lo que decidiéramos antes, no sabía lo que sé ahora. No puedo seguir adelante sin ti, Cintia. Lo he intentado durante 2 meses y me es imposible.
También yo lo he intentado y no he tenido ningún éxito.
Pues no permitas que siga actuando como un imbécil.
¿Qué puedo hacer?
Renunciar a ese vuelo tan peligroso.
No, no puedo.
Entonces déjame que vaya contigo.
Los escándalos no son tu plato fuerte. Me lo dejaste bien claro, Chris.
Hacia las alturas. Directament. De la finestra al cielo. Hacia les altures.
Coneguda com a Christopher Strong, el seu títol original.
Efectivament.
És el moment de la defensa?
És el moment de la defensa. Una pel·lícula de Dorothy Arzner de començaments dels anys 30. D'entrada, una de les poquíssimes directores que es van produir durant el Hollywood clàssic, i diria, de fet, la que més, no? Però a mi el que m'encanta de Christopher Strong és una pel·lícula que, a més, de la qual es va escriure molt als anys 70, no? En ple auge de la teoria fílmica feminista, perquè van entendre, no?, que es podria reivindicar, no?, aquesta figura d'una dona cineasta dins d'una estructura tan patriarcal com el Hollywood clàssic, podríem dir, no? I el que m'encanta de Christopher Strong és que, justament, tot i que és una pel·lícula molt clàssica, té components de boicot, no?, podríem dir, en aquest classicisme, que em semblen magnífics, no?, i sobretot la construcció dels rols, no?, la protagonista, bueno, el protagonista és per una banda aquest Christopher Strong i per altra banda ella està casat però té una relació amb aquesta dona que és una aviadora,
Catherine Hepburn,
inspirat el seu personatge en la pilot Amelia Earhart. I clar, diguem, aquí es presenta com una dona que, per molt que s'enamora, no?, ella té una gran passió, és molt reconeguda com a pilot, o sigui que es planteja justament aquesta, bueno, un rol molt diferent, no?, per les dones. I a part, jo crec que l'altre element de boicot de la pel·lícula és la mateixa Catherine Hepburn. Recordem que la Catherine Hepburn dels anys 30 la consideraven verí per la taquilla, no?
És a dir, massa trencadora.
Massa trencadora perquè era una dona intel·ligent, que desprenia un cert aire, diguem, de classe alta, d'esnobisme, fins a cert punt. I clar, inclús una cosa que em fa molta gràcia que li tiraven encara era que no era prou femenina, no? Aleshores, això era molt mal vist.
No era la bellesa canònica del moment.
Evidentment, això canviaria el 1940 amb una pel·lícula com Històries de Filadèlfia, no?, que s'explica, no?, que hi ha un moment que el personatge de James Stewart la renya, i és una mica el que tot el públic americà volia fer, que era renyar Catherine Hepburn, i a partir d'aquí es va restituir, no?, la imatge de Catherine Hepburn.
Catherine Hepburn, una rebel.
Les viatgeres de la nit.
I res, com veníem això, doncs, de Catherine Hepburn, d'aquesta època meravellosa que es podia parlar de tots els temes, època de rebeldia, doncs hem dit, moment de seguir en aquesta línia, i per això donem la benvinguda a l'Alba Laguna.
Hola, bona nit.
Bona nit. Violeta, Alba, directament. Us heu saludat?
I tant.
Val. Jo mirava, m'estava mirant per l'altra banda.
Doncs escolta, Alba, a veure, ens vas fer una proposta, ens va entusiasmar i, per tant, explica'ns-la als oients.
Doncs sí, justament, és que parlaré una mica més, no?, d'això que ara estàveu comentant. Parlarem d'avui d'actrius rebels, d'aquelles que d'una manera o en altra, doncs, van desafiar les convencions i van obrir camí en molts dels temes, no?, que vindrien després. Sobretot parlaré de l'època de Hollywood daurat, però també una mica més recent algunes. La primera d'elles és Hattie McDaniel.
My God. Mamita, allò Mamita. Que el vent s'endugué.
Sí, la primera actriu afroamericana que va guanyar un Òscar al 1940 per la pel·lícula que acabes de mencionar, i que la gala va haver de seure en un racó perquè encara eren vigents les normes de segregació racial. I aprofitem per comentar una dada que no deixa de ser sorprenent, que és que en els 90 anys d'història dels Òscars, encara a dia d'avui, només Halle Berry és l'actriu que ha guanyat l'Òscar afroamericana a millor actriu protagonista. O sigui, hi ha hagut uns quants de repartiment, no? Whoopi Goldberg, Octavia Spencer, Lupita Nyong'o, però protagonistes no n'hi ha hagut més.
I això no només és per la falta de pràctica, per entendre'ns, sinó perquè no hi ha prous papers d'actrius protagonistes, sobretot.
Aquí està el nucli del problema, no?
Sí, sí.
Jo ara us sorprendré, però una de les coses que més em van descol·locar en el seu moment de la història de la Hattie McDaniel És que era lesbiana i, a més, era una lideresa absoluta de les dones lesbianes, amagadíssimes, evidentment, al Hollywood de l'època, i va ser l'amant principal, mai no diríeu, d'aquí.
Ostres, doncs no.
Marlene Dietrich.
Què dius?
Us podeu imaginar Hattie McDaniel i Marlene Dietrich al llit?
Jo Marlene Dietrich me la puc imaginar amb qualsevol persona.
Doncs ara molt més fan, molt més fan.
Totalment, totalment.
Parlarem ara de Mae West, no podia faltar.
Clar, sex or no sex.
Aquí està cantant I'm no angel. No era cap àngel, això està clar. Una actriu que es va atrevir a utilitzar el seu cos, la seva bellesa, la seva sexualitat, per fer el que bàsicament li donava la gana, i dinamitar o començar una mica a dinamitar tot el tema del patriarcat. Fins i tot la van tancar a la presó 10 dies, acusada el 1926 d'obscenitat pel musical Sex, que ella mateixa havia escrit. I també va escriure un musical sobre l'homosexualitat masculina, que es titulava Drac. I ja sabeu,
d'aquí ve tota la història.
Les noies bones van al cel, i les noies a tot arreu.
Gairebé 100 anys, d'això, imagina't.
La col·lecció de frases en triple sentit més catxondes les va inventar Mae West a la seva vida, i algunes la gent ni s'imagina que venen d'allà, no? Allò de pistolero, això que portes a la butxaca és la pistola o és
estàs
català?
Content.
Estàs content a veure, no?
Portes un plat amb...
Doncs això és un invent de Mae West.
Doncs seguim una mica en aquesta època, no?, amb Louise Brooks, que sé que aquí l'estimeu molt, una diva del cinema mut, mite rebel total, ja va sortir a un Strange Things de la Sílvia. Volia destacar-la també avui perquè és una dona que no estava gens disposada a acatar la moral imperant, va escandalitzar tothom, com a dona doncs ambiciosa, no?, amoral, el seu pentinat, algunes escenes lèsbiques que va protagonitzar. I bé, també cal dir que era una dona que havia patit un trauma en la seva infantesa, va ser violada, i bueno, potser doncs li va afectar d'aquesta manera, no?, i va treure tota la seva rebel·lia.
Però es va reivindicar contra els fets.
Un detall és que podeu veure La caja de Pandora, o Lulu, per entendre's, mítica, clar, però jo us recomano una pel·lícula de William Wellman que es deia Beggars of Life, Mendigos de la Vida, on feia de xicot, perquè s'havia de... Com Catherine Hepburn, una vegada va fer, era un xicot perfecte, o sigui, el xicot més guapo de la història del cinema...
és Louise Brooks.
És Louise Brooks, indiscutiblement.
Doncs seguim als anys 20, aquesta superestrella afroamericana que estem escoltant, Josephine Baker, que va sortir de la pobresa, buscava de petita menjar en els contenidors i va arribar a tenir fama mundial. Representava un tipus de dona totalment rebel, amb la seva manera de ballar, no sé si la teniu ara molt present, segur que sí.
Això,
el contoneig, no?, i els pits a l'aire.
Sí, sí. Ojo.
Es va convertir en una icona sexual, el públic embogia, i a més tenia una vida, ella, no?, ajudava a refugis de persones sense llar, es va convertir en espia per la resistència francesa, en fi, una vida bastant intensa.
Sí. Tots els plàtans que portava Carmen Miranda als barrets, ella se'ls posava com a faldilles, i era tot el que portava alguns moments de la seva vida. Per cert, que va acabar adoptant nens, i tenia com 20 o 25 nens adoptats que no sabia d'on treure feina per alimentar-los. O sigui, realment, perquè veieu la dimensió humana del personatge.
Déu-n'hi-do. Doncs ara estem escoltant aquesta cançó que Nirvana va dedicar a Frances Farmer, per parlar d'aquesta actriu bastant maleïda, no?, acusada de ser comunista, atea i alcohòlica.
Una mare que va... bruixa,
no?, li van dir de tot.
Sí, segurament també li van dir bruixa algun cop. Una rebel, en tota regla, per l'època, i li van diagnosticar esquizofrènia paranoica i depressió el 1944, i va ser ingressada en un hospital psiquiàtric, on, segons la seva autobiografia, va ser violada, víctima d'una lobotomia, i, bueno, està per veure què tenia exactament, però...
Bueno, segurament... que tenia una mare, bàsicament tenia una senyora mare...
De psicosis.
De psicosis, absolutament. Però que, bueno, el biòpic que va fer Jessica Lange, interpretant el paper de Frances Farmer, perquè ho explica tot explícitament, i a més el sistema de Hollywood ho va afavorir completament perquè no podien suportar els àngels rebels, per entendre'ns.
Sí, en aquest cas, una vida molt tràgica. No, parlarem també d'una altra actriu que també veu tenir amb els Strange Things, que és Hedy Lamarr, com no.
Sembleu Pili-Bili amb la Sílvia,
sí,
eh?
No. Estem ben sintonitzades. No podia quedar fora aquesta llista perquè, entre altres coses, va ser la primera actriu en la història del cine en protagonitzar un nu integral a la pel·lícula txeca Èxtasis de 1933. S'havia de tenir valentia.
Per bueno, sí, ara el mires i és res, eh? Es veu una coseta...
Està banyant, no?
Amb una mena de boira.
Sí,
no sé, sí. Bueno, sí, sí, va ser la primera, va ser la primera. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture. Quina gràcia, tu.
Sí.
L'altre dia posàvem una cançó dedicada a Hedy Lamarr que cantava al Pirata del Caribe, però Ingrid Bergman jo no sabia.
Doncs sí, existeix aquesta cançó de Billy Bragg amb Wilco, dedicada, no, a també tot un... Bueno, jo li tinc una devoció molt especial, una dona que sempre va posar per sobre de tot la seva llibertat, no? I que va prendre decisions que a l'època no es van entendre i que s'explica molt bé el documental Ingrid Bergman, Retrato de Família, que em sembla que puc el recomano. Es pot veure a Filmin. L'escàndol més gran que va tenir a la seva vida va ser la relació amb Roberto Rossellini.
Relació i
matrimoni.
I fills, i filles, i el que tu vulguis.
I volcans.
Sí. Strombolis. La van considerar persona non grata a Hollywood per aquesta relació.
L'església americana també la van anamenitzar absolutament.
Sí. També, bueno, ella va... com amb cometes, no?, però abandonar els seus fills per anar a Hollywood, en fi, apassionant. Va haver-hi també una actriu que es va avançar 70 anys al Me Too, que va ser Maureen O'Hara. El 1945 estava farta del que es trobava als rodatges i va fer unes declaracions a The Mirror on deia: «Soc una víctima indefensa d'una campanya de descrèdit de Hollywood per no haver permès que el productor o el director em facin un petó o em toquin. Si aquesta és la idea que Hollywood té del que ha de ser una dona, estic preparada per marxar». És a dir, que res més a afegir. Tenia només 25 anys.
Seria mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras.
De reconeixeu la veu?
Però veia, sí, no? Joia, no?
Una joia total. És Julieta Serrano, una rebel pionera de casa nostra que aquí estem escoltant a Entre tinieblas d'Almodóvar, una extensíssima carrera de cinema i teatre. Té l'honor de ser la primera actriu del cinema espanyol a protagonitzar un nu a la pel·lícula Tirar-se al monte, d'Alfonso Hongria, 1971, abans del destape. Va ser censurada.
En Franco viu.
Òbviament, va ser censurada. I bé, sempre reivindica, no?, fins i tot a dia avui, que he tingut la sort de conèixer-la fa poc.
Està a punt Most.
Al Most. Estic a punt de... Ai, jo no estic a punt de fer 90 anys. Ella està a punt, està a punt de fer 90 anys i segueix reivindicant que el més important a la vida és sentir-se lliure. I és el que ha fet. I amb molt de talent.
Una bona conversa veu tenir, eh?
Sí.
M'imagino.
Doncs tancarem aquest capítol d'avui amb Patricia Arquette. Estem escoltant la música d'aquella escena mítica, Carretera Perdida, on apareix de rossa en un cotxe, deixa estupefacte Baltasar Getty, que és l'alter ego de Bill Pullman, i es diu This Magic Moment. Segurament és el seu moment màgic de la seva carrera, però el moment màgic de la seva vida real, potser podríem dir que va ser el seu discurs en recollir l'Oscar com a millor actriu de repartiment per Boyhood, quan va pronunciar aquell famosíssim ja, no, discurs a favor del salari igualitari entre homes i dones al cinema, que Meryl Streep aplaudia com una boja, no? S'ha quedat allà com un meme, gairebé.
Sí, és un gif, sí.
Sí, sí.
Però és que aquesta noia que prometia moltíssim, la van tapar absolutament perquè era incòmoda, va ressorgir gràcies a aquest Òscar, sí. La va aplaudir tothom, però després...
Després un altre cop al calaix.
Un altre cop l'han tornat a ficar al calaix.
Sí, cert.
Clar, o sigui que és evidentment una víctima...
Del sistema.
No ets una víctima de la finestra indiscreta, ni la finestra indiscreta és víctima teva, però aquest recull ens encanta. Què faríem sense Les viatgeres de la nit, oi? D'Alba Laguna.
Doncs i què faríem sense Maureen O'Hara, que m'ha fascinat, que als 25 anys, abans sense 70 anys, és que aquesta dona era
espectacular.
Perfecta.
Espectacular.
dones còniques dels anys 30.
Bonsoir. Sé petit, sé formidable.
En el poco tiempo que llevas en París has hecho muchos amigos.
Son muy comprensivos, son enfaticalistas.
Dime una cosa, sabes mucho de enfaticalismo, pero ¿te lo has explicado alguna vez a ti misma?
No entiendo lo que quieres decir.
¿Qué te parece si te lo aplicaras a ti?
Continúo sin entenderte.
¿Te figuras mi estado de ánimo al ver que no te presentabas al trabajo? Soy responsable de ti y todo buen conocedor del enfaticalismo sabrá que he estado a punto de perder mi empleo.
Són els 95 anys de Funny Face, l'últim musical que va fer junts Fred i Adele Ester, la seva germana. Un musical dels Gershwin, on van estrenar Hi-Hat, He Loves and She Loves, It's Wonderful, My One and Only, i, clar, Funny Face. Funny Face, for you're a cutie with more than beauty. You've got a lot of personality and tea. You fill the air with smiles for miles and miles.